comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana us portem l'especial de Halloween dins del marc d'aquest mes dedicat al terror. Començarem amb The Conjuring, Last Rites, la pel·lícula amb què, suposadament, ens acomiadem dels Warren. Tot i que és probable que la franquícia continuï viva amb nous spin-off, tenint en compte les excel·lents xifres que ha aconseguit aquesta última entrega. Volem aprofitar l'ocasió no només per analitzar la pel·lícula, sinó també per endinsar-nos en el cas real en què els Warren van estar involucrats, descobrir què és actualment de Judy Warren i Tony Spera i quin és l'estat actual del Museu dels Warren. A la segona part, recuperem un deute pendent de la temporada passada, l'anàlisi de 28 Years Later, la tercera entrega de la saga 28 dies després. En aquesta nova pel·lícula, Danny Boyle reprèn la història i en planifica una nova trilogia, de la qual la segona entrega arribarà el mes de gener vinent. Ens acompanyen en aquest túnel del terror en Jep Soler i en Jacint Casademont. Qui us parla en la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcasts, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el farem entre esperits malignes i infectats. Comencem!
The devil has come to Pennsylvania.
Jack and Janet Smurl claim that an evil presence has found its way into their home.
8 people live in this house. 8 people have experienced this. 8 people are not...
I aquesta setmana parlem de The Conjuring, Expediente Warren, Last Rites, que vindria a ser la novena pel·lícula d'aquesta franquícia, però la quarta d'aquesta saga, que a més suposa el punt i final a les 4 pel·lícules de la història d'aquests demonòlegs que són els Warren, que han protagonitzat en totes les seves pel·lícules Patrick Wilson i Vera Farmiga, per parlar-ne, una persona que li agrada molt el sobrenatural, com és en Jacint Casademont. Què tal, Jacint, com estàs?
Bé, content d'estar aquí i parlar d'aquesta quarta entrega ja, que sembla ahir, que va començar, i mira ja.
No, ja ha passat un grapat d'anys, el 2013, després repassarem una mica la cronologia. Què t'ha semblat la pel·li, Jacint?
Doncs jo he de dir que no hi vaig poder anar just a l'estrena, tot i que li tenia bastantes ganes, però per problemes d'agenda. I clar, què passa? Que quan vas una mica tard, tothom parla de la pel·lícula. I totes les reaccions eren tan negatives al voltant de la pel·lícula que quan hi he anat, la veritat, a mi m'ha semblat una pel·lícula molt correcta. No és la millor de les quatre, ni molt menys, però m'ha semblat una pel·lícula que, bé, sapiguent el que vas, està prou bé.
Bé, és una pel·lícula que té varis interessos, com per exemple, per una banda és el comiat de la saga. Jo crec que com a comiat de la saga sí que podem dir que en certa manera es queda curta, no? Perquè sembla com un cas més dels Warren, però no intenta ser com va, anem a tancar i amb aparicions de tot el que hem vist a les anteriors pel·lícules.
Penso just el contrari. O sigui, jo crec que és la pel·lícula rodona com a tancament perquè comença explicant el seu primer cas i de que com aquest està relacionat amb aquest últim cas. O sigui, jo crec que fa el cercle perfecte. I el que tu dius que és un cas més és que jo crec que també el cas, i ho podem dir, jo crec que sense gaire vergonya, és una excusa en aquesta ocasió com van oprimir. El segon cas sí que crec que hi havia una intencionalitat d'explicar-te un cas, aquí jo crec que no venen a explicar un cas. El cas és un MacGuffin per explicar-te la història d'ells i el moment vital en què es troben. Però jo crec que el cas, que també és el pitjor tractat de tots els casos que han tractat fins ara, o sigui, com a adaptació és pèssima del que se suposa que va passar realment, doncs és això, és una simple excusa i a partir d'aquí anem a fer un homenatge. Més que els Warren, jo crec que un homenatge a ells dos, als dos actors.
Sí, també. Jo el que segurament m'esperava una mica més de... O sigui, a veure, potser no, perquè, a veure, quan tu saps que darrere la càmera no està James Wan, sinó que és Michael Chavez és un director bàsicament televisiu i que no sé per què s'ha fet càrrec de diverses de les pel·lícules spin-off i fins i tot es va fer càrrec de la tercera com un gran encàrrec. Aleshores, el resultat d'aquella tercera pel·lícula tampoc indicava que fos, per mi, la persona indicada per fer-se càrrec de la quarta i pel comiat de la saga, no? Aleshores, jo el que volia en aquesta pel·lícula era James Wan acomiadant-se de la saga, perquè, a veure, sí, tenim a James Wan i quan el veig en el cameo, que després més tard explicarem, dic, James, davant no, darrere de la càmera havies d'estar, James. I és com, en certa manera, tot i que he trobat que potser de Michael Chavez, de tot el que li he vist, és el que més m'ha agradat, de fet crec que el resultat que treu d'aquesta pel·lícula és superior a la tercera, continua estant molt lluny de la primera i la segona. I Michael Chavez, per més que ho intenti, no és James Wan en la direcció, i la direcció és una cosa molt important a les pel·lícules d'Expedient Warren.
Però potser aquest és el problema, que ja sabien que James Wan no seria el director i també són conscients en Chavez aquest que no és James Wan. Jo crec que totes les pel·lícules dels Warren, del matrimoni Warren, les hagués dirigit ells, igualment haguessin sigut pel·lícules que haguessin funcionat, perquè com a pel·lícules no estan malament. El que passa és que James Wan té aquest plus que fa que encara siguin més bones del que potser són. Que al cap i a la fi, James Wan és que és un tio que a mi em fascina, perquè és això, ha començat tres sagues diferents, totes tres han tingut molt d'èxit, i en aquesta ha apostat per un tipus de direcció més clàssica, podríem dir fins a cert punt, tot i que té molts matisos, dir que és una direcció clàssica, i clar, James Wan, a mi el que més m'agrada dins de la saga dels Warren és, un, l'imaginari que té, i dos, el domini dels tempos. Perquè quan fa els espans, aquests espans poden ser millors, pitjors, però el que fa que funcionin són els tempos, el treball de muntatge i plànols que hi fica, i quan els fica i per què els fica. I clar, això, Chavez, no t'ho farà mai, però és que tampoc t'ho farà cap altre director de terror actual. O sigui, la manera que té James Wan és molt particular. I és un tio molt camaleònic, perquè no és el mateix mirar la primera Saw, que és com mirar la primera Insidious, com hi ha les Os Warren. En totes té el seu segell James Wan, però alhora s'adapta a cada franquícia ell mateix. O sigui que és un cas tan especial que repetir-ho veig impossible.
Sí, clar, perquè tu em dius, bé, no poses a Chavez, a qui posaries que s'assembli James Wan? És que no puc posar ningú, perquè no hi ha ningú que s'assembli James Wan. És a dir, jo posaria a James Wan, perquè és que no hi ha ningú més que pugui repetir aquest estil, que és molt propi seu, que les històries poden ser molt senzilles, però com ell les mostra, sigui pel muntatge, per la direcció, per la composició, l'atmosfera i tot plegat, és una cosa única. I ja ho va demostrar les dues pel·lícules d'Insidious, que són absolutament meravelloses. Abandona la saga a partir d'aquí i Insidious ja és una altra cosa. El mateix ha passat amb Expedient Warren a partir de la tercera, i ja no parlem dels spin-off, ja són una altra coseta. Però vull dir que es troba a faltar James Wan. Té aquest segell, té aquesta cosa tan particular que és complicat substituir-lo.
Clar, però jo també ho entenc. Un tio com ell, que és això, ha creat les tres franquícies de terror més importants dels últims anys, és que les ha creat ell. I jo crec que és un tio que li agrada molt crear i que un cop ja estan les coses creades diu, mira, ho delego, jo segueixo guanyant pasta i em deixo una mica respirar abans de cremar-me per pensar segurament una altra saga, perquè dintre de dos anys sortirà James Wan amb una altra pel·lícula de terror i crearà una altra franquícia, ja veuràs. I benvingut sigui. O sigui, a mi, que gràcies a les seves dues primeres pel·lis dels Warren, haguem tingut tot aquest univers dels Warren, el Warrenverse, i que haguem tingut Annabelle 2 i 3, o sigui, a mi ja em té feliç. O la primera, La Monja, a mi em té feliç només per això.
Primer, La Monja, que és una comèdia.
Sí, Però és una comèdia molt conscient de que ho és.
Sí, no, això és veritat.
I això m'agrada.
Sí, sí. Bé, per acabar aquesta part d'impressions generals, comentar ràpidament només a Patrick Wilson i Vera Farmiga, que estan meravellosos. Jo crec que es nota molt que porten temps treballant junts aquí en aquesta pel·lícula, com mai en pantalla, funcionen perfectament en els diferents moments i tenen moments més dramàtics i més propis seus que la resta de la saga. I les set peces de terror, doncs, trobo que són molt espectaculars, són molt grandiloquents. No és aquesta cosa potser més subtil o més així que té One, és més tipus d'acció blockbuster, però portat al terreny del terror. M'ha donat aquesta sensació, sobretot a la part final. Sí que és veritat que al principi juga més amb les subtileses, però al final és com una pel·li d'acció que passa amb moltes coses, però portada al terreny del terror, amb més possessions, amb més coses volant pels aires, etc etc.
Mira, tampoc estic gens d'acord amb tu, eh?
Bueno, està bé,
o sigui,
eh?
A mi, el que, i tothom qui em segueixi més o menys ho sap, a mi el que no m'agrada a les pel·lícules dels Warren és que tant la primera com la segona com la tercera tot acabava exactament igual, que era amb un exorcisme. I a mi els exorcismes, no sé, mai he connectat, no m'acaben d'agradar. Hi ha alguna pel·li que destacaré, però no m'acaben de connectar. I en aquesta quarta crec que abandonen això de simplement fer un exorcisme per fer una acció en paral·lel molt a Star Wars, que m'ha encantat, perquè no és el típic exorcisme. Tenim el típic túnel de terror o la casa de la bruixa, o com li vulguis dir, amb accions paral·leles, i crec que li ha portat una cosa que la saga no teníem, que era això. Sí que és potser com una pel·lícula d'acció, tampoc crec que sigui tan exagerat, o sigui, a mi els tres finals de les anteriors em semblaven ridículs. Aquest no. M'ha semblat que realment aportava una cosa que era diferent, que no està tan mastegada i que els personatges importaven molt més, perquè les altres era simplement això. Anem a fer un exorcisme, i era, en sèrio? Ja estic fart de veure que tot acaba amb un exorcisme i tal. Que tampoc acabaven així, els casos reals.
Ja, ja.
O sigui, no acabaven els casos. O sigui, és com Expedient X, com acabes un capítol d'Expedient X? No pots acabar-lo perquè, si no, ja no t'he sentit la sèrie.
Evidentment. Tampoc han dit coses diferents, Jacint? Vull dir que és veritat el que tu dius, sí. Però la manera de portar-ho a la pantalla és pur espectacle. O sigui, no és aquest terror més atmosfèric, sinó al final és un espectacle.
Però tu creus que eren atmosfèrics els finals de James Wan fins ara? No, per mi gens.
Bé, no tant. O sigui, però aquest és com anem a tirar la casa per la finestra, no?
És una gincama, és un humor amarillo, que s'enfonsa això, que em cau això, que jo salto per aquí, tu tires per allà. No sé, a mi, ja et dic, jo destaco molt al final d'aquesta. Em sembla la patillada més gran que he vist en un cas dels Warren. O sigui, i ja us dic, mira que jo els Warren més o menys els coneixia ja d'abans a les pel·lícules, perquè n'havia llegit, però després m'he llegit els llibres i tal, i clar, si els Warren reals ja s'inventaven pel·lícules heavies, el que hem fet amb les pel·lícules és que ja, però amb aquesta última, o sigui, l'únic motiu pel qual és conegut aquest cas és l'únic que no mencionen res en tota la pel·lícula, que em toca molt la moral, però bueno.
Bueno, incorporen coses d'altres casos dintre d'aquest cas. Per exemple, el mirall, que el mirall el podeu trobar en el museu dels Warren, que després parlarem del museu, per cert, és un mirall que ve d'un altre cas dels anys 70, que no té res a veure amb el cas de la família Smurl, que és el que tracta aquesta pel·li.
També hi havia un mirall. I era un mirall que s'havia fet servir perquè era ritual satànic, si no recordo malament, que era capaç de contenir ànimes. Que deien que d'aquí hi havia la contenció d'ànimes, que no són les mateixes ànimes que vivien a la casa. És que el cas està molt mal adaptat. O sigui, està molt ben adaptat, però no té res a veure amb el que se suposa que va passar.
A veure, tenim algunes coses que sí que són coincidents, que tenim doncs, una parella, un matrimoni, que són Jack i Janet Smurl, que viuen a Pennsilvània, en una casa que és un dúplex, concretament el número 328-330 de Chase Street, per si voleu anar, doncs aquí teniu l'adreça. Tenien quatre filles i els pares d'en Jack vivien amb ells, per tant, família nombrosa, no? Que també s'assemblaria una mica al cas de la primera pel·lícula, que també era una família amb molts de fills. La primera diferència és la data, vull dir, ells es muden en aquesta casa a l'agost del 1973. De fet, marxen de casa seva on vivien fins aleshores perquè hi havien una, bueno, van haver-hi un huracà, l'huracà Agnes, va haver-hi unes inundacions el 1972 i van haver de marxar de casa. Aleshores van anar a viure en aquesta casa el 1973.
Sí, però clar, és que aquí ja comencem. Aquí entenem que és que ells arriben a casa i comença a passar els fenòmens. Que la pel·lícula no. La pel·lícula és quan arriba un mirall maleït.
Correcte.
Que aquí hi ha cagada. Vale, a partir d'aquí els fenòmens que succeeixen són els típics de qualsevol poltergeist. És més, el llibre que van fer els Warren amb un periodista explicant tot això era The Haunting. O sigui, és que no sé, és que costa molt traduir The Haunting per mi.
Bueno, The Haunted.
O The Haunted,
sí, sí,
que
sí,
és lo encantat, lo... és que no sé com dir-ho, no, lo maleït o com li vulgueu dir. Vale, què és? Pudors, sorolls, formes vaporoses, negres, bla, 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 bla. Polcas salta molt fort a la palestra perquè és un dels primers casos als Estats Units, se suposa d'incubus i succubus, que són un fantasma masculí i femení que van violar a la parella dels Smurl, els protagonistes. Això apareix a la pel·lícula? No.
No.
I és per lo que és famós. Clar, després també hi ha el tema de que sempre s'ha dit que el senyor Smurl havia tingut... bueno, li havien fet operacions al cap, al cervell, perquè havia tingut... Bueno, ell argumentava que era per una meningitis, però bé, havia tingut bolses d'aigua al cap, que això li havia provocat durant un temps que tingués fins i tot visions i tot això. O sigui, sempre s'ha atribuït la vertent més incrèdula a que tot estava focalitzat amb el pare, que alhora, amb criatures adolescents, es va crear una espècie de folia D, que era una bogeria conjunta. Perquè hi van aparèixer, hi van anar capellans, i van anar, se suposa, especialistes i a més, i tots van rebatre que ja no passava absolutament res. Sí. Fins i tot un capellà es va tancar dos nits allà per mirar què passava.
I va dir, no...
No passa absolutament. Fins que van arribar els Warren i van dir, ui, sí, 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 ho hem notat, i... Van atribuir això, que hi havia succubus i incubus. Van atribuir que el mirall aquell que tenien per casa era un portal d'entrada i sortida d'esperits, concretament d'una granja que hi havia abans en aquell terreny on hi havia un assassinat, que això sí que ho mantenen en la pel·lícula, que era el marit que va matar la dona per infidelitat, que són els tres fantasmes que veiem a l'estral.
La dona i la mare, eh? No sé si...
Bueno, sí.
Aquí afegeixen un mes.
Però... que això sí que es manté. Però clar, quan van passar els Warren per allà tampoc va acabar el cas. O sigui, sempre que els Warren anaven a un lloc, aquell cas encara donava uns anys més. No anaven ni feien un exorcisme i ho calmaven, com veiem a les pel·lícules, sinó que els casos paranormals, se suposa, que aguanten un temps. Però bé, aquest és un petit resum. Ah, el tema dels periodistes i a més, la cobertura va ser molt llarga. Molt, molt llarga, perquè es va aguantar des de quasi al principi fins al final. I sí, va ser cert que van avisar els Warren per venir a investigar i tot això, però sempre s'ha dit que va haver-hi un interès monetari dels Smurl que vinguessin els Warren perquè sabien que això donava molt aparador, que anirien els mitjans, guanyarien pasta, i a l'escriure el llibre ells s'emportaven sempre una part.
Sé que hi ha un parell de coses d'aquests fets paranormals, no la violació en aquest cas, però sí que hi ha altres fets que s'adapten a la pel·lícula. Un és el gos de la família, que és llançat contra la paret. En aquest cas tenim una possessió de la filla i és la filla que agafa el xutxo pobret i l'enclasta a la paret. Segons els fets reals, no? Una força invisible va llançar el gos contra la paret. Val? Aquesta seria la cosa. I l'altra és el primer moment quan tu veus que el mirall ha entrat a la casa que cau un llum, no? de la paret. Doncs aquest és un altre dels fets que diuen que va succeir, que un llum va caure a la paret i que, bueno, aquí veiem potser doncs, que quasi està a punt de caure a sobre de la filla, etc. No? Però és un dels fets que es parla. La novel·la que deies, Jacint, concretament, The Haunted, que van escriure, bueno, els Warren, els Smurl també, o sigui, aquí va haver-hi potser una aliança... Bueno, escriure. Bueno, això són com les memòries que escriuen polítics i coses
sí,
d'aquestes.
Sisplau, que... mireu els llibres dels Warren i em sembla que aquí s'han publicat a Espanya uns 6-8 títols. Veureu que cap l'escriteix. O sigui, si mireu la part interior, no. Mm. No s'escriuen ells.
El que el escriu és un periodista que escriu concretament The Haunted, és Robert Curran. Robert Curran també té varis llibres publicats aquí perquè és un periodista especialitzat en el fantàstic, en el misteri, i té llibres dedicats a vampirs, homes llops i zombis. De fet, també explica com t'has de comportar quan te trobes un home llop, no? Hi ha un llibre que bàsicament va a això. Són llibres periodístics, eh?
Per cert, si teniu l'oportunitat, el que està molt bé de llibre als Warren i que no ha sigut adaptat és el de l'home llop, i el títol és així, Hombre Lobo, em sembla que es diu, una cosa així. Aquell és l'únic que trobo que està bé perquè t'explica coses bastant diferents a la resta de llibre. Jo és que sóc molt malalt d'aquestes merdes i me'ls llegeixo, però jo us recomano que no els llegiu perquè és merda la pura. L'únic que està una mica bé per ser diferent és aquest de l'home llop, ja està.
Però si us agrada el tema, ho gaudireu com ningú.
Bueno, a mi m'agrada molt el tema i algun se m'ha fet molt feixuc.
Durillo. Hem de dir una cosa. The Haunted, el llibre, va tenir una adaptació televisiva en format de telefilm l'any 1991. De fet, és la pel·lícula a través de la que James Wan descobreix la figura dels Warren, perquè aquella pel·lícula apareixien als Warren, no? O sigui que és veritat que potser Amityville és el seu cas més conegut, però, de fet, The Haunted és el telefilm que s'adapta i apareixen els Warren allà i James Wan diu, home, aquí això és interessant, podríem fer alguna cosa amb aquesta gent. Doncs surt cap aquí. Els Smurfs van estar a la casa fins a l'any 88, aproximadament, o 89, que deies tu, vull dir que encara van estar allà un temps. El Jack Smurf va morir a l'any 2017 i la Janet Smurf encara és viva. Vull dir que... I les filles van tenir vides allò normals i algunes per això han continuat implicades en temes paranormals i defensant de que tot el que havia passat allà durant la seva infantesa havia estat real, no? Davant d'aquesta controvèrsia, sobretot que va envoltar aquest cas, com bé explicaves ara mateix.
Fantàstic. O sigui...
Sí, sí,
no,
sí.
O sigui, clar, és que tu, si a tu paguen per viatjar per tot el món explicant el teu cas de quan eres petita i de mi, pues jo també m'entendria que tot... Però bé, que no... O sigui, és un d'aquells casos que és molt descarat de que van ficar més pa que formatge. O sigui, que fins i tot gent que poden ser uns cantamanyanes, però que hi va anar gent coneguda i tal... i gent coneguda i potent i amb veu dins aquests temes desmentissin tot i només van ser els Warren i els mitjans de comunicació més sensacionalistes qui donguessin una mica de credibilitat a la història, ja t'indica que és un d'aquells casos que has agafat molt amb pinces. El que passa és que és un d'aquells casos en què els Warren es van aprofitar molt del seu nom. Hi ha gent molt coneguda, molt contrastada, i va ser, aquest és el cas que serà com una insígnia nostra perquè quasi només l'hem tractat nosaltres. Enfield, Amityville i altres l'han tocat molts investigadors diferents. En canvi, aquest dels Smurfs es van penjar la medalleta de ser ells els grans investigadors d'aquest cas.
De fet, es considera, perquè bé, la pel·lícula ens ven... que aquest és l'últim cas dels Warren i que a partir d'aquí no van investigar res més. No, ells... A veure, sí que potser és l'últim gran cas mediàtic que va sortir a tot arreu dels Warren, però els Warren durant els anys 90 van continuar, doncs, a banda de fer conferències, classes i tal, sí que van anar tractant diferents casos, però casos allò molt, molt petit, no van agafar la dimensió mediàtica ni molt menys que va agafar aquest cas. De fet, sí que és veritat que quan Ed Warren comença a tenir problemes de salut és a finals dels anys 90, no en els anys 80, on està doncs, ambientada la pel·lícula. Suposo que també per donar-li doncs, context sí. No? A la pel·lícula, per donar-li una mica de xitxa, doncs, és important que el personatge comenci a tenir problemes de salut. Però vull dir, això va venir més endavant i el que el va apartar d'aquests casos sí que va ser els problemes de salut, però ja va ser bastant més avançat. I ella va continuar, la Lorraine, amb tot.
Sí, que venen això de problemes de salut i veus en Patrick Wilson i dius, si aquest home té problemes de salut, jo estic mort. Perquè és una... que és el dolent d'Aquaman, que aquest senyor Cardona si et rebenta, saps?
Sí, sí, a més fot una cara de salut i d'estar en forma brutal. Clar. Vull dir que...
Bueno, i és que és això, la part fosca dels Warren, que no s'ha explicat en cap pel·lícula, però que era un faldiller acabat, aquest home. I amb la seva dona van acabar, bueno... que vivien una mica la imatge que tenien, però que es portaven bastant a matar ja els últims anys. Però bé, és sí, sí. Un tema a part.
I un altre tema important que hem tingut present a la pel·lícula és el Museu dels Warren, no? Que bé, podem explicar una mica... Perquè hi ha hagut novetats darrerament amb aquest museu, que és molt divertit. A veure, recordem que és un museu que Bueno, a veure, primer, Ed Warren va morir el 2006. Lorraine Warren va viure una mica més, fins al 2019 i a l'edat de 92 anys. I qui es feia càrrec del museu i tal, doncs era la filla i el seu marit, no? Els que veiem aquí a la pel·lícula, la Judy i en l'Espera, no? Aleshores, el museu tanca el 2014, però tanca perquè, o sigui, 3 anys després de la pel·lícula, perquè, clar, allò és una casa dels Warren, és una casa que està en una zona residencial dels Estats Units. Aleshores, havien problemes amb els veïns, problemes perquè, clar, estava ple de curiosos que no només anaven a la casa, sinó que anaven al museu, etc. I no era una zona declarada museística per al municipi. Aleshores, van haver de tancar perquè no podien admetre visites. I fins aquí, doncs, el Museu dels Warren. I aleshores, bueno, va morir ella, el museu, doncs, ha quedat com una cosa interna, fins que aquest any el còmic Matt Riffe... No sé si el coneixes tu, Matt Riffe.
No sé qui és, o sigui, sé qui és per el que estàs explicant, però no sé qui ha fet.
Sí, Matt Riffe, bueno, Matt Riffe o Riffe, no sé com s'ha de pronunciar exactament, és un còmic molt conegut als Estats Units, molt jove, és molt bo. Jo sí que el coneixia d'abans perquè li havia vist monòlegs i aquí seria com si, jo què sé, el del Foraster, doncs, comprés el Museu dels Warren, no? Pues una casa del terror. Doncs seria així, no? Un tio que fa monòlegs molt espontani en teatres i tal, i que ho fa molt bé i ha comprat aquesta casa, que dius, aquest tipus que li encanten els temes d'aquest tipus, és molt fan de les pel·lícules dels Warren, i ell i un company tenen pasta suficient, han comprat la casa dels Warren. Però han comprat només, o sigui, l'edifici i la seva explotació. Tots els 750 objectes maleïts que estan a dins, diguéssim que tenen la custòdia durant 5 anys. Perquè imagino que la propietat d'aquests objectes continua sent de la filla i del marit. Però com que han comprat la casa, poden reobrir com a museu, o suposo que estan intentant negociar reobrir com a museu perquè s'han de posar d'acord amb l'Ajuntament de la ciutat, perquè els problemes aquests de que allò és una zona residencial continua sent-hi, però vaja, suposo que no deu evitar mirades de curiosos que passen allà amb el cotxe i que te vas a fer la foto o el que sigui des de fora. Vull dir que això és completament inevitable.
Però clar, la gràcia és que estan de gira.
Sí, sí, sí.
I ha passat el que ha passat.
Va morir un... però aquest no té res a veure amb els que ha comprat el museu, eh? Aquest...
Era el tutor de la gira, o sigui, el responsable de la gira.
I aquest anava
a... O sigui, anava a l'estar de gira per als Estats Units.
Sí, correcte.
I va haver-hi un primer responsable, que era el tutor, que s'encarregava de passejar la nina per als Estats Units per la gira, que va morir en estranyes circumstàncies, diuen.
No és el primer que està al cantó de la nina.
Clar, això va passar que farà un mes o així,
sí,
i
sí,
clar, va haver un rebombori que te cagues de realment si la nina està maleïda, no està maleïda i de més. Però clar, és que això em va recordar molt, aquí a Barcelona va passar que va venir en l'Iker Jiménez amb la seva exposició Quarto Milenio,
sí.
I també va portar l'Annabel, una recreació de l'Annabel, la real, no la que surt a les pel·lícules, i també va haver-hi un merder de, clar, que feien portant una nina maleïda, no sé, tota aquesta faràndula és que a mi m'encanta.
Sí, no, és molt divertit. Bé, total, que sapigueu que es pretén obrir novament el Museu dels Warren, oferiran estades nocturnes, és a dir, podreu passar la nit a la casa dels Warren i també tours per visitar, doncs, els objectes, etc. No? Per tant, suposo que això ja estan posant fil a l'agulla, acabar d'obtenir tots els permisos i que d'aquí no res tornarem a tenir, sembla ser, el museu obert després de més de 10 anys.
Jo hi aniria, o sigui...
Home, jo també. A mi m'encantaria passar una nit allà dintre, eh?
Jo és que aquestes coses... A mi, al revés, no em fan por. A mi m'agraden. M'excita saber que jo està maleït i que poden passar coses. O sigui que si tinc algun fan filòntrop amb molta pasta i m'ho vol pagar, jo hi vaig encantat.
Jo t'acompanyo, eh? Perquè jo...
Pues ja
a mi em va el rotllo aquest, també. Vull dir que pot ser la mar de divertir.
Mira, fem la ruta. Fem el poble de Mothman... Després fem Roswell i després la casa dels Warren.
Oh, per favor.
Això ja... Jo és que jo vull ser ric per aquestes merdes. O sigui, jo no vull ser ric per la fama, ni dones guapes, ni luxes. No, jo per fer l'imbècil pel post.
Jo m'apunto, aquest viatge. Vull dir que, escolta, no sé, anirem estalviant i fent alguna cosa, perquè això...
Sí, sí, necessito un pelotazo i fer això.
Això un moment a la vida ho hem de fer, Jacint. La pel·li comença amb un pròleg, que ja comentàvem abans, que ens situa l'any 1964, que en aquest cas lliga... intenta establir, com deies abans, no, aquest cercle de cosa tancada que surt aquí, perquè això de que ella està embarassada, quasi perd la criatura, que la criatura havia deixat de respirar, etc, és una inventada també que es treu la saga. No? Ja no parlem de fets reals, sinó de la pròpia saga. En cap moment t'han explicat que a la filla li havia passat això, i mira que havien tingut oportunitats per explicar-ho.
Bé, perquè no es donava el cas.
Ja, ja.
No, però mira, aquesta patillada, mira, l'accepto gustosament. Si dona la sensació aquesta més de tancament de tot plegat, doncs mira, pues, endavant.
Al final és agafar aquest mirall que té un dimoni com a responsable de tot el que succeirà després a la pel·lícula. Què t'han semblat aquests dos joves Warren? Jo he flipat. No sé si hi ha aquí alguna intel·ligència artificial que els hi ha alterat una mica la cara, però sobretot el nano, el que fa de Patrick Wilson, és que és clavat.
Sí, 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 sí. És molt heavy. Jo també quan ho vaig veure dic, uau, no sé fins quin punt és tot real, hi ha CGI o què han fet, però és que ho clava molt. Fins i tot les expressions, hi ha algun moment que fa arronsa així la cara que dius, hòstia, és que és ell, és ell. És que no jo... sé, és que m'ha sorprès molt tant els joves com ells, el maquillatge que porten per semblar molt més grans del que són. Sobretot ella. Hòstia, sí. L'he vist superenvellida de cop i volta i dic... o simplement no l'han maquillat i ja era una mica gran, o simplement té un maquillatge que està molt ben fet.
Bueno, és que dona un moment, així quan els veus de joves, que sembla que sigui un deepfake, en certa manera. És a dir, un filtre d'aquests que té a Disney per rejuvenir els actors. Vull dir que... jo crec que és més cosa de... potser maquillatge, en realitat, i perquè tampoc és una pel·lícula tan cara com per poder-se permetre efectes d'aquests, perquè, a més, està força ben resolt. Vull dir, no és allò que canti...
No.
Vull dir que està molt bé. Bueno, una bona manera per començar, objecte inquietant i amb dimoni, que això ja vindrà una mica més tard, no? Aquesta connexió, aquest embaràs, aquest mirall que es trenca. Sempre que es trenca un mirall, mal rotllo, eh? Això ja ens ho han explicat...
Sí, sí, sí. No cal que ens ho expliquin perquè ja sabem com va. Va malament si trenques un mirall. I l'escena del part a mi em va fer patir, la veritat.
Sí.
Que ja sabia que acabaria bé, eh? Però, ostres, ho vaig passar malament.
Clar, ho saps perquè la filla ja la coneixes, però sí
no,
que...
No, jo pensava que podria ser una altra. Que haguessin tingut, no un avortament, però sí.
Val. Sí, veus, això no ho vaig pensar jo, veus?
Hòstia, jo sí, va ser, clar, mira, i a partir d'aquí, la seva filla, per això la protegeixen tant, doncs mira, jo vaig pensar això.
Doncs, bé, ja deixem-ho aquí, Jacint. Forta abraçada i tapa't bé el llit perquè els fantasmes poden estar tot arreu.
No, jo els espero amb els braços oberts, benvinguts siguin. Ens veiem.
I tenim pendent aquest viatge, a casa els Warren.
Sí.
Passa una nit allà.
Adéu.
Adéu.
So many are dead. Infected and non-infected alike.
That's why our horn is so precious.
You know, I feel he's a bit young.
He's ready, Chen.
7, 6, 11, 5.
Once you walk onto that mainland, there's no rescues.
Moving up and down again.
I avui anem en 28 Years Later, la tercera entrega de la saga, començada el 2002 amb 28 Days Later, continuada en 28 Weeks Later, el 2007. Una saga que va començar amb Danny Boyle i Alex Garland com a director i guionista, respectivament, de la primera, que tornen a fer-se càrrec d'aquesta franquícia del gènere zombie, en què una epidèmia convertia els infectats en uns descerebrats assedegats de sang que es movien a gran velocitat. Per parlar-ne tenim en Jep Soler. Què tal, Jep? Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu per parlar de zombis i de lo que faci falta.
Doncs va, parlarem d'aquesta pel·lícula i sé que tenim opinions avui una mica diferent, eh? Per tant, els oients també gaudiran del debat, això espero. I a veure, va, Jep, comença tu i jo ja vinc a continuació a desfer el que tu diguis de la pel·lícula.
No, home, ara com a intro jo diré que és una pel·li que a mi m'ha semblat molt irregular. És a dir, té dos, tres escenes que a mi m'han agradat, però en general, saps què passa? Que jo tinc una edat i he nascut amb tants de zombis i tants infectats durant tots aquests anys que clar, des de Jo anduve con un zombi fins passant per en Romero fins ara, clar, hi ha hagut tantes versions que no sé, cada vegada que vas a veure una pel·li d'infectats o de zombis, esperes algo que aquí no he trobat. Ja desgranarem el que és o algo que esperava, però aquí no li he trobat el que a mi m'agrada, diguéssim. Són detallets, eh? Ja en podem parlar. És com allò de si el zombi es fa o neix. Aquí podem veure...
Sí, directament.
Aquí tenim la resposta de si es fa o neix. Però hi ha coses, hi ha cosetes que no m'han fet el pes.
Bé, a mi m'ha agradat la pel·lícula, eh? Però és d'aquelles que m'he hagut de pensar a veure si m'havia agradat o no, perquè és veritat que desconcerta una mica i puc entendre, eh? Que tingui aquesta... Bé, divisòria, no? Que no agradi a tothom la pel·lícula. Jo crec que, a veure, per començar diria que, sense spoilers, d'entrada, recupera aquest estil narratiu de la primera, és a dir, era una pel·lícula més lenta, amb més atenció als personatges, menys a l'acció. Aquí recupera això, tot i que acció en tenim, no? Però que no és una pel·lícula que no pari. És a dir, hi ha molts moments del diàleg, desenvolupament de personatges, etc. Sí que és cert que el que no para, sobretot, és el muntatge. És un muntatge que pot resultar ràpid, confús en ocasions. No deixa de ser una mica el típic muntatge de Danny Boyle, no? Ja l'hi hem vist en altres pel·lícules, Trainspotting, no? Sense anar més lluny, que té un muntatge doncs, d'aquests tan accelerats. I... Jo és que, clar, aquesta pel·lícula de zombis, sí que deies que no havies trobat el que esperaves. A mi em costa a vegades recomanar-la o dir-li a algú que li agraden les pel·lis de zombis o que li hagi agradat la primera i la segona, si aquesta m'agradarà, jo faig, ostres, no ho sé, perquè és molt diferent a la resta, a la resta del gènere zombi en general. Parlem de gènere zombi sense cap problema, eh? Vull dir, ja sabem que són infectats i no entrarem en aquest debat absurd, perquè va ser el propi George Romero que va dir a Sitges, per cert, va dir que no eren zombis, que eren infectats en aquesta pel·lícula.
Infectats, clar, és que té tota la raó del món. Aquest home, de fet, és un dels pares, no? Però, a més, parlem tota l'hora, no?, de la saga 1 i 2, però aquí és que la 2 se l'ha empatat directament, no? És a dir, la 2 és com si no hagués existit.
Sí, sí.
La gent, que ha vist la 2, al final de la 2, aquí no té absolutament res a veure, perquè, en teoria, quan acaba la 2, el virus està infectat per tot el món. I, per tant, aquí el que tornem és a 28 anys després de la primera.
Sí.
Com si la 2 no hagués existit. És a dir, se l'ha empatat d'una manera bestial, tot i que era una pel·lícula d'acció molt ben feta. La segona a mi m'agrada molt. Possiblement no tenia tanta profunditat els personatges i el que tu vulguis, però era un altre estil de pel·li, no? més encarada a l'acció i el drama militar, el que tu vulguis. Però aquí és com si no hagués existit.
Clar, en part, a veure, ells agafen, Boyle i Garland prenen la primera, que és la que ells van fer i van dirigir, no? Aleshores, sí que és veritat que, i ells ho han comentat, eh? O sigui, no és que s'hagi esborrat de la continuïtat, perquè no, és a dir, Danny Boyle ho ha dit, no l'hem esborrada, però sí que en aquella acabava amb els zombis a París... allà atacant la Torre Eiffel, etc., et donava doncs, la sensació que l'epidèmia s'havia estès per tot el planeta i, en canvi, en aquesta pel·lícula tornem altra vegada als orígens, és a dir, tenim aquesta pandèmia, virus zombi, digue-li com vulguis, només concentrada a Gran Bretanya, no? El Regne Unit. Aleshores, està tot concentrat en allà perquè també... Garland i Boyle creien que era més interessant això perquè les amenaces zombis planetàries n'hem vist moltíssimes. En canvi, aquí els hi permetia explorar coses que... Jo això ho he trobat bé, eh? És a dir, ho he trobat interessant perquè, a veure, si no ho haguessin explorat, diria... Però tinguent en compte quan han explorat, i a més hi ha un moment que t'ho deixen una frase, no?, allà en plan de... que la van poder contenir, excepte doncs, el Regne Unit, que s'ha convertit en una zona de quarantena, no? I bé, després en la part dels spoilers, si vols, desenvolupem una mica. Però no és que s'hagi tret de la continuïtat, però sí que han dit, escolta, es va arreglar a la resta del planeta, però no s'ha pogut arreglar al Regne Unit.
Sí, sí, el que... Bueno, sí, tirem, seguim. Sí. Ja irem a la part d'espoilers després.
Sí, no, només volia comentar això, que pel to, el muntatge i la direcció sí que és una pel·lícula que és bastant diferent a moltes i fins i tot té una certa proposta hipnòtica, no? Com jugar amb les imatges, amb la música... I sobretot una història que és molt cruel, o sigui, la història de la pel·lícula, que al final és una història petita, concentrada en personatges, no intenta explicar-te una gran història que potser doncs, era més la primera, aquí està més concentrada en aquests tres personatges principals, quatre si vols ja tirant cap al final, i és aquestes narratives que també jo crec que utilitza també Alex Garland a vegades, o el propi Danny Boyle, no?
Se'ls nota bastant que és una... que hi haurà una segona part, és a dir,
sí, sí, home,
quan tu l'estàs veient, tu ja veus que allò no queda aquí. És a dir, clar, jo crec que això és quan va passar com a veure Dune, no? Que arribaves i posava parte 1, no? I dius, hòstia, hi ha una segona part aquí. Per tant, aquí també tota l'hora estàs veient de dir, bueno, és com vulguem dir, això és un preàmbul i després l'altre acabarem de desenvolupar-ho tot, no? Però és una mica la trampa que fan aquí.
Sí, sí, sí. Jo anava a dir d'aquesta cosa que té el director també de barrejar violència i bellesa, no? O la innocència, el protagonista, que és un nen, amb la maldat, és a dir, tots aquests conceptes tan antagònics que et va barrejar la pel·lícula que ho posa bé. I de Danny Boyle, jo de les últimes pel·lícules que ha fet, aquesta crec que és de llarg la millor, eh? És a dir, és una pel·lícula que jo crec que el torna a situar en el centre com a director. Sé que l'última dècada, doncs, em sembla que els anys 20 aquests... no ha fet, o sigui, coses de per televisió, algun documental, però pel·lícula crec que no n'ha fet cap. L'última diria que va ser Yesterday del 2019, o sigui, mira que ha fet anys. I va fer la segona part de Trainspotting, que no, tampoc va acabar de funcionar, el biòpic de Steve Jobs, el 2015. Potser de la dècada anterior la que més m'ha agradat és Trance, del 13, que no està malament.
Sí, el que passa que treballant amb en Garland és diferent. Però fixa't bé que l'Alex Garland, quan treballa sol, sense en Danny Boyle, és una mica més arriscat, més bèstia, no? Aquí se'l veu una mica més, no sé...
Home, Déu-n'hi-do,
prudent. Sí, però més prudent. Si comparem amb l'última, aquesta guerra que ha fet, sí, és brutal. Les dues últimes que ha fet són molt dures i molt, molt antimilitars, que aquí aquesta també és bastant antimilitar, també.
Sí, 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 ho posa aquí, posa l'accent en tot això. Doncs ara sí, ara anem directament amb spoilers, anirem comentant temes, moments, escenes, vull dir, ho farem així una mica barrejat. Sí que m'agradaria comentar, abans de tractar tot això, el tema del Brexit, no? Que t'estava comentant ara, que crec que doncs la pel·lícula els ha permès jugar, tant el director com el guionista, no? A treballar idees com el Covid o el Brexit. De fet, en un moment de diàleg, que comentava abans, fa referència que el virus va ser contingut a Europa mentre que es manté en aïllament al Regne Unit, no? I aquí tens aquesta gran metàfora del Brexit que ja te la clava directament a la cara.
I que els francesos estan vigilant a tota hora.
Sí, bueno...
No, perquè en teoria els vaixells que estan de vigilància de la quarantena són francesos, diu allà.
Sí, moment, sí, sí, tot i que és nòrdic, no?
No, però els altres no, diguéssim. Sí. Això és una cosa que tampoc s'acaba d'entendre la pel·lícula, perquè els que tu veus, els soldats que tu veus que estan lluitant contra aquells, parlen en francès.
Sí, sí, sí.
I el pare li diu al nen, aquí tenim les brigades franceses que ens estan vigilant la quarantena. I quan surt el soldat que és nòrdic, però bé, és igual.
Sí, perquè...
Que no acaben de lligar, però...
Perquè jo entenc que són soldats de la Unió Europea, entenc jo, sí, que són els que estan allà.
O de l'ONU, no ho sé. Sí,
sí, sí, digue-li com sí, vulguis. Sí, però estan allà vigilant, aleshores. No sé si són cascos blaus o l'equivalent o el que sigui, però que estan allà, no? Vull dir que...
Hi ha diferents nacionalitats. Sí,
correcte. Sí, sí que és veritat que potser els francesos, doncs, a més, hi tenen el seu propi exèrcit allà vigilant, perquè, clar, evidentment, per proximitat de fronteres, doncs són els que haurien d'estar més preocupats.
Sí, sí.
Al principi de la pel·lícula, en les imatges aquelles d'arxiu que veiem, sí que veiem algunes imatges de la pel·lícula anterior. Tu que deies, no? Sembla que l'hagin borrat del cànon, no? Bueno, veiem algunes, sobretot de la part militar, no? En què els soldats americans disparaven infectats i a civils per igual. És una de les coses que se'ns mostren en aquell moment.
Comencem pel pròleg, però, no? Potser.
Sí, 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 comencem.
Què et va semblar els Teletubbies?
Em va desconcertar perquè, a veure, jo havia deixat aquest moment gent pel final, perquè, clar, evidentment, això va lligat amb el final de la pel·lícula i ja està. Vull dir, se'm però va fer estrany perquè, clar, llavors la història és una altra, dius aquest pròleg en què respon, no? No s'entén en aquell moment.
Sí, però a mi hi ha dues coses del pròleg. Una m'agrada i l'altra no la suporto. La que m'agrada és aquest fet de que 28 anys enrere, perquè allò representa que és la primera pandèmia, doncs com els adults, per intentar amagar els problemes reals a les criatures, els afoten davant de la tele. Això és una cosa que queda molt reflectida allà. Mireu la tele, no passa res, i tu veus que els nens, tot i mirar la tele, saben que està passant alguna cosa. Aquesta escena a mi em va agradar molt com a metàfora d'això, no? De que els adults, aquest intent de protegir els nens, a vegades és a partir de la tele o a partir de pantalles ara, no? Vull dir que està molt bé aquella reflexió que fa. Després, l'altre no. De fet, jo vaig veure la pel·lícula en versió doblada i el doblatge del nen aquell del principi és de les coses més horribles que he escoltat en una sala de cinema. No sé si la vas veure doblada, tu.
Sí, la vaig veure doblada, també. Sí,
doncs el doblatge d'aquell nen és algo horrible, que n'hi havia ganes de marxar. I no me va acabar d'agradar l'escena amb el capellà, que aquí és on anava jo una mica. És a dir, l'ataquen com si fossin zombis, no com si fossin infectats.
Sí, correcte. Sí, sí.
Semblaria que se'l volen menjar i no és la seva raó. Però, bueno, el pròleg m'agrada aquesta part de la televisió, la vaig trobar interessant. I que fossin els Teletubbies és que és normal, fa 28 anys.
Sí, però bueno, és
el que veien els americans, sí.
És el que deia, el fet de contrastar doncs, una cosa tan innocent amb la violència, no? Aquests contrastos que sempre va posant la pel·lícula, no?
Sí. Vull dir,
i ho farà contínuament amb moltes coses. Llavors parlem una mica del poble, Jep. Crec que hem de parlar d'aquest poble, que és un poble que viu aïllat, a més d'altres comunitats que puguin existir en el país, no? O sigui, tenim l'aïllament, per altra banda, del Regne Unit, i tenim aquest aïllament d'aquest poble, que a més està envoltat per urisme. Aleshores, quan puja la marea, doncs queda com si fos una illa i que, per tant, ningú hi pot accedir, i quan baixa la marea, sobre hi ha una passarel·la que connecta amb el continent, no? Podríem dir-ho. Connecta amb la resta del terreny.
Aquesta illa, no sé si és la mateixa, però tu te'n recordes una sèrie que es deia El tercer dia, que et sembla que és del 2020 o 2021, no. És una minissèrie de l'HBO que es deia El tercer dia, que són els habitants d'una illa exactament igual que aquesta. És a dir, també hi ha la passera aquesta que durant la nit no pot sortir. Potser la illa és una mica més gran, no? Que no pas aquesta, però que també és una societat molt tancada amb les seves normes i la gent que arriba i després no pot sortir, bueno, doncs s'ha d'adequar a les idees que tenen aquests habitants. I que el fet d'estar tan aïllats fa que un dels membres de la sèrie, El tercer dia, sigui un dictador. I aquí també queda bastant palès això, no? És una societat tancada que l'única cosa que sobreviuen és a partir, bàsicament, encara de la violència i de poca cosa més. És a dir, tenen una manera de viure molt antiga, molt, no sé, molt, com ho diríem això? Molt...
És que quasi medieval, eh?
Primitiva, o sigui, primitiva, sí. Medieval, sí, sí.
És que és una societat que no només ha mirat enrere, sinó que ha anat enrere, no? De manera literal. I fixa't, doncs, que també ha tornat als oficis de tota la vida, no? Hi ha tot això, és a dir, el país...
Però no llegeix ningú.
No, és com si...
Bé devia llegir abans, no? Vull dir, el 2000, com va passar tot, bé devia tenir uns estudis, unes lectures, alguna cosa, no cal que estiguin al dia de tot, però sí que en comptes de seguir, és el que dius, tu has anat a l'edat mitja, en comptes de seguir amb el que estaven en aquell moment.
Tot això, insisteixo, és aquest paral·lelisme al Brexit, que és l'aïllament et condueix a anar enrere, no? Jo crec que és el missatge que vol donar Boyle amb aquesta societat que està anant cap a l'època medieval, no? En lloc d'anar mirant endavant. Hi ha un moment molt, molt, molt divertit, m'avanço, però bueno, és perquè està relacionat amb això, no? Quan el nen, l'Spike, es troba amb aquest soldat, doncs, mig viking, no? Podríem dir-ho així, té un telèfon mòbil. Aleshores, clar, el nen... no ha vist mai un telèfon mòbil, perquè a més, clar, aquesta gent no ha vist un smartphone a la seva vida perquè l'epidèmia va succeir el 2002 i, per tant, doncs, parla-li de smartphones, no? No saben ni què són.
No havia nascut, tampoc.
No, però és que tampoc li han pogut explicar als pares perquè...
No hi eren, sí.
Clar,
sí,
aquesta tecnologia, no, allò, i veu el mòbil allà, que al final el mòbil no serveix per res, perquè quan s'acaba la bateria, allò és un... no serveix per res.
Clar, les bromes que fa amb la foto de la xicota del nòrdic. Això és una part d'humor, no?, que veus això, aquest retrocés d'una cosa i de l'altra, no? Però sí, és... Està bé, aquelles bromes estan bé per desengraçar una mica allà al mig, estan bé.
Sí, més que res per recalcar això, no? Que el món es va aturar el 2002 i tot el que per nosaltres doncs, és el nostre dia a dia, ells del 2002 cap endavant no han viscut res, no? Aleshores, bueno, sí, van enrere, però tampoc aquests últims avançaments tecnològics o el que sigui, ni l'internet, no? No saben ni què és l'internet, jo no parlo ja dels smartphones.
Clar, no. Però a més és això, aquesta societat el que vol és continuar amb els preceptes d'antics, és a dir, anem a caçar, no? És a dir, el pare porta el nen a cacera, una cacera que no té cap mena de sentit, és a dir, no és per proveir aliments ni és per sobreviure, és pel pur plaer de matar, de dir, jo sóc aquí el valent, jo sóc el dominant i me'n vaig a matar, perquè, total, no tenen cap raó d'anar allà a matar aquells pobres infectats que van ajaguts per terra, saps què vull dir? És a dir, aquesta mentalitat de societat de som els poderosos, anem a matar i quan tornem explicaré les aventures d'una manera exagerada com si haguéssim sigut els grans herois del poble, no? Aquest buscar les coses més primitives, el matar, el ser el més valent, aquests són els valors d'aquesta societat allà dins.
Sí, perquè, a veure, el que li fan al pare al nen, bueno, el pare que és l'Aaron Taylor Johnson, que no ho han explicat, i el nen que és l'Spike, que aquest nano és un prodigi, trobo que ho fa l'Alfie Williams, ho fa estupendament bé, que es veu que el van agafar en un càsting que van fer per allà les rodalies del poble. És a dir, no volien agafar un nen de massa lluny perquè pogués anar a l'escola i pogués fer les seves coses de nen. Aleshores van dir, bueno, agafem un que visqui aquí al cantó i mira, els hi va sortir molt bé perquè el nen, la veritat, és que està estupendo, Vull dir, ho fa super, super bé.
Sí, no, deies això del pare i el fill.
Sí.
L'aprenentatge aquest, que era com... Bueno, aprendre a ser un home...
Però és com una mena també de ritus d'iniciació que té aquesta societat, no, Gep? És com...
Sí, per això, vull dir que són ritus primitius, no? És a dir, és com societats que van a cacera, no? Doncs el compraré l'escopeta quan faig 15 anys i anar a matar el primer...
El cèrbol, no? El típic.
Sí, els americans o els nòrdics també amb... pel·lis com La caza o aquestes, que també apareix això. No? Però és interessant tot aquest tema de la societat aquesta tancada, és molt interessant. A més, encara que una de les caps sigui una dona, continua sent una societat purament masclista, també, clar.
Sí, absolutament. De fet, aquesta mena de ritual que consisteix doncs, en deixar enrere la infantesa per fer front a la vida adulta, el nen també, el pare l'obliga a assumir-ho abans de l'edat que li correspondria, perquè crec que té 12 anys i fins i tot crec que algú del poble li diu, però sí, encara és petit, no? L'altre no insisteix i tal, no? Tot això, clar, hem d'explicar que es produeix davant d'una situació d'indefensió per part de la criatura, perquè té 12 anys, i l'altra és que la mare, que l'interpreta la Jodie Comer, que fa personatge aquest d'Isla, pateix una malaltia, com que no tenen metges, no saben el que li passa, sembla que sigui una malaltia mental, d'entrada.
Sí. O una migranya molt forta, també.
Sí, si ets una mica llest ja et pots imaginar, val? A mi no em va sorprendre, diguéssim, a la part final ja m'esperava alguna cosa així. Però bé...
això és un altre tema, també. Quan arribem al doctor Kelson, aquí hi ha molt de tela, aquí.
Aquí hi ha tela, sí. Però clar, la mare està tot el dia al llit, no es troba bé, està fatal, no es pot fer càrrec de la criatura, el pare l'obliga a fer totes aquestes coses. A més, el pare... És un bandarra, no? A banda de fer-li anar al nano allà, posar-lo en perill a la seva vida, posar-se per ell també si ell a si mateix, després quan tornen, tu la festa allò és xauxa, no? Vull dir...
Utilitza el fill per posar-se medalles ell.
Clar, el tio explica allà una pel·lícula que res té a veure amb la realitat que tu has vist i fins i tot el nen diu, però què? Saps? Allò pensa. què estàs explicant, si és que no té res a veure aquesta exageració, aquesta història que t'has muntat, amb el que hem viscut i ens ha passat en realitat, no?
Però també ens trobem que actualment també hi ha fills que són més madurs que els pares, eh? Vull dir, això tampoc seria cap sorpresa, però també està bé que reflecteixi allà, no? en aquest moment.
Clar, veus que també el tio està totalment... O sigui, que hi ha, no? Hi ha una afecció per la mare, manté una relació... És una professora o és... ara no recordo exactament aquest personatge.
O qui? La mare?
No, la mare no, l'amant que té el pare. No sé si és una amant o és un rotllo que li és de bé en aquell moment de la festa.
Sí, jo diria que és una de les professores, sí.
Sí.
De fet, quan el pare i el fill van la primera vegada a la illa a entrenar, possiblement hi ha de les dues escenes d'acció bones, una és aquesta, la de la casa, no? És a dir, quan arriben a aquella casa abandonada, es troben un senyor penjat que porta una marca que posa Jimmy i després comencen a arribar infectats i els persegueixen dins la casa. Trobo que és una de les escenes amb més tensió de tota la pel·lícula aquella. Vull dir que allà disfrutem una mica, no?
Sí, sí, sí. Parlant dels infectats, ja. Jep, crec que una de les innovacions d'aquesta tercera pel·lícula...
Hi ha tres infectats, tres tipus. Sí.
Ja em diràs
tu, també. Bueno, sí.
Bueno, són d'aquelles coses que dius, bueno, no sé si calien, però... Bueno.
Home, no, perquè hi ha gordofòbia aquí, eh?
Home, hi ha aquests grassos, no? Aquests que no s'aixequen del terra, s'alimenten de cucs.
Estan inflats, sí.
No sé, són una cosa rara.
I els prims corren, sí, del qual els gordos per terra i els prims corren.
Ja, sí, els prims que són aquests successors dels de la primera pel·lícula, no?
Sí
que hi ha una innovació diferent, que és que ara són capaços de treballar en equip. O sigui, no és que vagin pel seu compte, sinó que sembla que hi ha una mena de... que estan més organitzats, podríem dir-ho d'aquesta manera.
Sí, i tenen un líder.
Exacte, llavors tenim l'Alfa. L'Alfa... Que és invencible, té molta força i té un penis descomunal. Perquè això ho hem de dir, van tots en pilotes, no? Aquesta és la cosa que té la pel·lícula. Suposo que és aquesta també cosa de provocar que té Danny Boyle, doncs aquí els fa anar tots en pilotes.
Sí, i l'Alfa, el virus, el que fa amb ell és que per la seva genètica, doncs, es converteix en un musculat i una persona més intel·ligent i més forta. És a dir, la genètica fa aquestes coses. A tu el virus et farà una cosa, a mi me'n farà una altra, doncs n'hi ha uns que el virus fa que es musculin més i que siguin més intel·ligents que els altres.
Sí, sí. I que tinguin una tercera cama
considerable. I tenim un alfa que dona joc a que no tots són tontos, sinó que n'hi ha algun que pot planificar, no? Vull dir que, esclar, els infectats sempre hem sabut que només van directament, un virus només va ocupar aquell ésser i eliminar-lo. Per tant, aquest no. Aquest planifica i folla, també. Sí,
sí, sí, també. S'ha de dir una cosa, que els actors que han escollit per ser alfa, un és un jugador de bàsquet i l'altre és un lluitador. És a dir, que ja han buscat gent que físicament era un portent, no? S'ha de dir una cosa, que és que malgrat aquí, tant els de tota la vida que són prims o els alfa, que tots van despullats, els nus, tots els de la pel·lícula, han hagut de ser prostètics. És a dir, tot. Per què? Perquè hi havia un menor. Aleshores, si tu rodes amb menor, no pot haver-hi gent amb pilotes per allà. Aleshores, tots porten prostètics, el menor continua estant allà, però... van vestits, en realitat, tot i que no ho sembli.
Li diuen, és de mentida, això, no t'hi fixis.
Correcte, sí, sí, sí. Aleshores, és una cosa que es veu que no hi van pensar, com van fer la pel·lícula, i aleshores, quan van començar a rodar, els van dir, no poden anar despullats aquesta gent perquè allà hi ha un menor. I aleshores, no sé a qui devien trucar, que van dir, necessitem que ens fabriqueu genitals, així que te'ls posis com un pantaló, saps? I mira, escolta, doncs al final s'ha fet d'aquesta manera, com a tema curiós.
Sí, sí. Tornem un moment a la mare, que no n'hem parlat gaire de la mare.
Sí, parlem de la mare. Sí, perquè hem de dir que la peli són dos parts, bàsicament, no? És a dir, la part del pare i llavors la segona, la part de la mare.
Sí, però la mare té el component dramàtic de la pel·lícula, perquè és això, la mare està malalta i quan el fill descobreix que a la Ira hi ha un suposat doctor, se'n va amb la mare a trobar aquest doctor per veure si la pot curar. I s'escapen de la illa per poder anar a trobar aquest suposat doctor que viu en una zona de la illa.
Molt bé, Jep, no sé si vols afegir alguna cosa més, si no ja ho deixem aquí.
No. Deixem-ho, perfecte.
Doncs,
ens veurem quan vulguis.
Ens veiem en el bon temple, Jo crec que l'has d'anar a veure, home.
Perfecte.
Doncs vinga, Jep, continuem entre zombis infectats. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Adéu. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.